Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem aquí la segona hora d'aquest Catalunya migdia en què fins ara us hem estat explicant com el conflicte entre Espanya i l'Argentina continua escalant. El govern espanyol ha retirat definitivament la seva ambaixadora a Buenos Aires. No tanca l'ambaixada i mantindrà funcionariat, però la representació diplomàtica en aquest país s'anul·la. Tot plegat, recordeu, conseqüència de la pujada encara més de to de Javier Milei aquesta passada matinada en una entrevista a l'Argentina en què ha rebutjat de ple demanar disculpes per haver afirmat que la dona de Pedro Sánchez és una corrupta. L'ha tractat, a més, a Pedro Sánchez de covard. I ara, de seguida, us explicarem que, lluny de canviar el seu discurs, Javier Milei continua pujant l'aposta, podríem dir, després d'aquesta decisió del govern espanyol de retirar definitivament la seva ambaixadora a Buenos Aires. A banda d'això, també hem confirmat dues dates avui. El 30 de maig és el dia en què s'aprovarà definitivament la llei d'amnistia, si no hi ha sorpreses, al Congrés dels Diputats, i el 10 de juny és el dia en què es constituirà el nou Parlament de Catalunya. El 10 de juny s'escollirà el president o presidenta del Parlament i els membres de la mesa. Serà una votació que donarà pistes per on poden anar les aliances de cara a una futura investidura. I també ens hem fixat que a Seül, avui, experts en intel·ligència artificial de tot el món debaten sobre la necessitat de posar límits a aquesta tecnologia. Ho fan enmig de l'advertiment que han llançat aquestes últimes hores 25 científics de prestigi que asseguren que la intel·ligència artificial és capaç d'acabar amb la humanitat. En aquesta segona hora ho preguntarem a la Karina Gibert. És catedràtica i enginyera informàtica especialista precisament en intel·ligència artificial. A aquesta hora, però, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs ja ho apuntaves, tenim reacció de Javier Milei, que qualifica de disbarat la decisió d'Espanya de retirar l'ambaixadora a l'Argentina de forma definitiva. El president argentí ho ha dit en declaracions en una televisió del seu país.
Lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante que sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres y a partir de ahí, digamos, hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido.
Doncs bé, Milei també ha recomanat a Pedro Sánchez que es busqui un bon advocat per la seva dona, a la qual, recordem-ho, va acusar de corrupta. L'intercanvi de gestos, doncs, i sobretot de declaracions entre els dos governs, d'Espanya i l'Argentina, continua anant a més, especialment des d'aquesta visita de Milei a Madrid el cap de setmana passat. I Alemanya ha començat el més espectacular de tres judicis contra una insòlita xarxa colpista que volia derrocar el govern. Avui compareix el suposat artífex del COP, un agent immobiliari aristòcrata conegut com el príncep Royce. Berlín, Oriol Serra.
Al banc dels acusats hi ha 26 persones encapçalades per l'empresari i aristòcrata conegut com a Príncep Royce, un personatge excèntric que mantenia reunions clandestines al seu castell de Turíngia amb persones vinculades a la justícia, la política i fins i tot a l'exèrcit. El seu objectiu era assaltar el Bundestag i acabar amb la República Federal d'Alemanya per a substituir-la per un règim imperial. Després d'escorcolls a 150 adreces, la policia va requisar centenars d'armes i fins a 100.000 peces de munició. Entre els acusats també hi ha una exjutgessa i exdiputada d'Alternativa per Alemanya, un exalt comandament de l'exèrcit i fins i tot una pitonisa que donava suport esotèric al grup. Els tres judicis poden allargar-se diversos anys i es preveu que algunes condemnes siguin de fins a 10 anys de presó.
Aquí la dirigent d'Esquerra, Marta Molina, l'única acusada per terrorisme pel cas Tsunami, que demà declararà a l'Audiència Nacional, assumeix que pot acabar a la presó. La resta dels citats a declarar demà no hi aniran perquè són a l'estranger, però Molina ha explicat per què ella ha optat per quedar-se a Catalunya.
Soc conscient que puc anar a la presó, i ho assumeixo. Però si jo vaig a la presó, l'Estat haurà d'assumir les conseqüències de tenir, a banda d'exiliats polítics, que no és poca cosa, tornar a tenir presos polítics. És posar més pressió a l'Estat. No confio en la justícia, però sí que confio en la política.
Doncs bé, la cita, com diem, és demà a l'Audiència Nacional. I en plana econòmica, Criteria, el braç inversor de la Caixa, preveu doblar la seva participació telefònica i arribar fins al 10%. D'aquesta manera s'igualarà la participació que ja manté el govern espanyol en aquesta companyia a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. Els moviments a l'accionariat de Telefònica s'han precipitat des que la saudita CTC s'ha fet amb un 9,5% de les accions d'aquesta companyia entre participació directa i derivats.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb en Claudi Pérez, director adjunt del País. Claudi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb la directora adjunta del Diario Punès, la Neus Tomàs. Neus, bona tarda.
Bona tarda.
I amb l'escriptora i catedràtica en comunicació, Imma Tovella. Imma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Esteu a punt per començar-hi?
Sí,
i tant.
Bueno, doncs escolta'm, de seguida, el primer tema, però ja sabeu que ens ve des de fora. I que els dimarts és l'escriptora Maria Climent qui ens el proposa. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a més ens portes un tema que està ara d'actualitat a Catalunya arran d'una sèrie a TV3. A veure, com va el tema?
Pues sí, mira, vinc a parlar-vos del true crime. I és que este diumenge llegia la notícia que els veïns de Tor s'esmelegaven que allò no era un parc temàtic. I és que el petit poble de Tor, us sonarà, s'ha posat de moda arran d'una minissèrie de 6 capítols, meravellosament feta, deixeu-me dir, de Carles Porta, que s'està emetent ara per TV3. I és que el true crime, que converteix en sucosos per al gran públic uns fets que han causat molt de dolor a persones en particular, presenta sempre este mateix dilema. És ètic fer-ho? Què es lucra del dolor aliè? Es demana permís per fer un espectacle? Que té sortida i interès és evident. Que genera contradiccions? També. Jo mateixa, que estic ara dient això, mentiria si digués que no m'ho passo bé mirant crims. Tot i que també és ben cert que se'm revol l'estómac quan sento declaracions com les de la mare del nen Gabriel, segur que ho recordeu, un nen de 8 anys que va ser assassinat el 2018 per la llavors parella del seu pare a la província d'Almeria, en què anunciava que emprendria una sèrie d'accions judicials per intentar frenar la producció i l'emissió d'un documental relacionat amb el cas del seu fill, el qual comptaria amb la participació directa de l'assassina que estava sent entrevistada dins de la presó on complix una pena de presó permanent revisable. Entre llàgrimes i en unes declaracions que fan esgarrifar, la mare de la criatura insistia que la seva vida no és televisió ni ficció, que no som actors, deia. Que estava aterrida i que se sentia frustrada i violentada i violada. Llavors, jo em pregunto, fins a quin punt és legal fer un documental de true crime quan la víctima és menor i la família no ha donat permís? On posaríeu vosaltres el límit? Eliminaríeu el true crime del panorama o sou del parer del lliure mercat?
Doncs preguntes directes de la Maria, que us traspasso directament. On posaríeu el límit? Eliminaríeu el true crime del panorama? O, escolta'm, hi ha audiència, per tant, tot per l'audiència.
Estem parlant del true crime, no estem parlant de crims, no?
Bé, crims és un true crime.
Bueno, jo crims no l'he vist ni el veuré, tot i que m'han dit que està molt bé, que és fantàstic, i la Maria ho acaba de dir, no? Però jo crec que gaudir amb el dolor dels altres sempre m'ha semblat poc ètic, diríem, no? M'ha semblat cruel i m'ha semblat una mostra del nivell de l'estat mental de la nostra societat, no? Mentre pensava en això, pensava en el peix globus japonès, aquell peix que té com 25 varietats i que depèn de la varietat que et mengis et mors o no et mors i que hi ha sempre una mena de cosa, doncs és això, no? Una mica, vull dir, no sé per què m'ha vingut la idea d'això, però en tot cas el que a mi em sembla que és una violació del consentiment i la privadesa de les víctimes, que de vegades les famílies doncs se senten alleugerides perquè els sembla doncs que es fa justícia parlant d'aquesta cosa, però a mi sempre m'ha semblat que no era ètic i que potser ens fa sentir vius. He sentit coses d'aquestes, que a mi em fa sentir viu això de veure crims i tal i qual, però algú que viu de la mort dels altres té un nom.
Suposo que hi ha aquest excés d'oferta perquè hi ha hagut demanda durant molt de temps, no? I és cert que arran d'alguns episodis, no? Aquesta de sèrie de l'assetjadora que ha portat molta cua, però que també ha sigut un dels èxits de la temporada, no? S'ha obert un debat que a mi em sembla interessant, no? I aquest que deies també del nen assassinat, veure aquella mare demanant, si us plau, que no és la sèrie, em sembla que s'ha de poder respectar, no? I és veritat que moltes vegades probablement en la tasca d'investigació, no? De per obtenir el material i les gravacions i tot això, doncs potser la praxis no és sempre la més correcta, tenint en compte, com deies, Imma, que estàs tractant un material molt sensible. I respecte al cas concret de Tor, jo he de reconèixer que no estic veient la sèrie, probablement perquè m'ho conec força, no?
Sí, la Neus és del Pallars, per tant, un sí. Li toca, eh?
Llavors, ja fa temps que a l'estiu no s'hi podia anar. A l'estiu ja és per demés. Ara el que sembla és que, diguéssim, estan fora temporada, no?, arran de la sèrie, doncs també aprofito els que pugin allà dalt que gaudeixin de la comarca perquè té molts llocs, Tor és molt bonic.
A banda de Tor, que també...
Tor és molt bonic, jo entenc que la gent, que els pocs que, perquè hi ha molt poques cases allà, jo em sé la història i més conec alguns, i coneixia perquè alguns han mort dels personatges. Bé, crec que es trasllada a una mena de Fargo, que tampoc va ser exactament així. Si hi ha dues persones que realment els hi ha sortit a compte a tort, són Carles Porta i la Pili, que el restaurant el té ple ara pràcticament tots els caps de setmana de l'any, no? Bé, suposo que és difícil lluitar contra aquesta curiositat humana, no?
I perquè, a més a més, suposo que, i això els mitjans de comunicació en tenim bona part de culpa, no tenim mesura. Perquè en el moment en què veiem que aquí hi ha un filó, llavors ara es fan sèries de tot. Ara, per exemple, ha tingut molt d'èxit el cas Assumpta, no? Que també n'han fet una telesèrie, no? A Netflix, em sembla que era. Crims ho peta, és un dels podcasts que més se sent a tot Espanya, fet en català. Totes les televisions han descobert que hi ha tota una sèrie de crims que es poden recuperar i que se'n poden fer ara mateix docusèries basades en la realitat, però és veritat, com deia la Maria, que aquí el límit està què en diu la família. Perquè algunes es fan sense el permís de la família o passant només amb el permís d'una part de la família i hi ha una altra que no. Vull dir que és un tema com molt delicat.
I més en aquest cas, com que familiars directes, és veritat que hi ha algun nebot del Sansa, però diguéssim, tampoc hi ha molts familiars que puguin sentir-se interpel·lats amb fills. Doncs segurament és més fàcil frivolitzar-ho i en algun cas ha passat. En algun cas ha passat, perquè el Palanca, per exemple, era un personatge, jo crec que és la definició millor, però també se l'ha pintat d'una manera que, en fi, moltes vegades no era exactament tal qual, no? Però, en fi, ell ja no es pot defensar i probablement tampoc té molta gent que el pugui defensar.
A mi em sembla, de tota manera, que el crim com el true crime, no el crim ficció, Agatha Christie, tot aquest tipus de coses, però que el crim real com a entreteniment em sembla poc ètic.
Claudi, que no et sentim?
Jo diria que exhibir l'èxit d'audiència per justificar-ho tot, doncs no acabo de veure, no? Això del lliure mercat que ens demanaven al principi, no? El lliure mercat, jo recordo el gran defensor del lliure mercat, que era l'Alan Greenspan, aquest president de la FED als anys 90, que quan va saltar la gran recessió va dir, bueno, hi ha alguna cosa en el sistema que ha fallat, no sé què és exactament, però bueno, potser això del lliure mercat no funciona exactament tal com jo havia llegit els llibres de text, i en aquest cas és una mica el mateix. És veritat que hem vist tota la vida periodisme de successos brut, groc, en diem els periodistes, no? Periodisme groc. I ara estem veient ficció groga traspassant alguns límits que abans havia traspassat el periodisme i provocant-nos els mateixos dilemes que ens provocava els professionals d'aquesta feina aquest tipus de notícies, no? Jo recordo haver començat justament amb alguna cosa de successos i haver pensat a dintre meu que mai més faria periodisme de successos perquè em treia de polleguera, no? perquè aconseguia treure'm de les meves caselles, no ho gestionava bé, no? I amb aquests jo reconec que no hi tinc gran... prefereixo les pàgines internacional dels diaris, però això és un problema meu personal.
Clar, després hi ha un altre element també, que és el temps, és a dir, perquè per exemple em baso amb el Crims que fem a Catalunya Ràdio, que es fa a TV3, clar, ja hi ha de tot, hi ha crims del segle passat, de fa 200 anys, que home, diguem-ne que tenen un punt de morbo, però diguem-ne que no fa mal a ningú perquè ja no queda ningú coetani d'aquella època. En canvi, hi ha crims que són dels anys 70, 80, 90, que aquí sí que hi ha família, i que aquí sí que hi poden haver fills, o i aquí sí que aquesta línia és més delicada, perquè, clar, aquesta sí que afecta més a la gent. I després també hi ha la morbositat de la societat. És a dir, el que està passant ara amb Tor és que la gent va allà a veure com si fos un parc temàtic, a veure les cases que apareixen en el documental o les cases que apareixen al llibre, i dius, clar, la gent també, quina ment més recargolada de voler una veure. I algú, recordo el reportatge que feia TV3 al Telenotícies, que algú deia, no, em fa una mica de por passejar per aquests carrers. Bé, escolti'm, és una cosa que va passar
no pateixi,
fa no sé quants anys.
No vinguin, no passi, exacte, de veritat, si els hi fa por no vinguin.
No és que allà passi res, no? Hi va haver uns assassinats fa una pila d'anys i ara no té per què quedar-s'hi allà, no s'hi ha quedat la maldat, diguem-ne, però té aquest punt morbós. Vull dir que és un tema com com delicat, eh?
I després hi ha una altra cosa. Quan dius aquests casos, hi ha, la majoria d'aquests casos estan jutjats i en alguns casos, no el de tot, però hi ha gent a la presó, no? Vam veure el fam, no? tot el soroll que va haver amb el famós crim de la Guàrdia Urbana, els documentals i els documentals, la sèrie, tot, no? Tens la sensació que s'està tornant a jutjar un cas que ja està jutjat i hi ha unes condemnes i és, no? És la sensació d'anar traient suc de casos que en principi ja no tenen més recorregut, no? I fins i tot temporalment, és a dir, sèries que potser amb dos o tres capítols estarien resolts, i els, no només aquí, ja també passa els de fabricació a Estats Units, que els estiren,
no?
Clar, per això que deies tu, Claudi, també, de mentre hi hagi l'audiència, doncs tot això que tens, no?
Jo insisteixo, No, perdona, Claudi, perdona.
Digues. No, deia que hi ha una novel·la meravellosa del Martin Amis que es diu Perro Callejero.
Perro Callejero, sí.
Sí, que parla d'aquest tipus de periodisme, no? Que li agrada molt la sang i el fetge, sang i fetge. I fa unes reflexions boníssimes, l'Amis, una miqueta intentant això, dir que sí que n'hi ha de límits, no? També aquí, també amb els trucams n'hi ha d'haver. L'únic que jo trobo que és bastant difícil legislar sobre això, crec que és una línia molt difosa.
Ah. Ara, quan deia el Claudi, jo no he fet mai periodisme de successors, però jo havia parlat amb el Martí Gómez, que, i clar, ell t'ho explicava d'una manera que era gairebé romàntica, perquè no havia fet sang i fetge. Ell explicava com anava al comissari, com parlava amb ell, com tenia amics delinqüents. Ell ho vestia gairebé, no?, d'aquesta delinqüència dels anys 70 i 80, que evidentment doncs, també això també ha canviat, no? I clar, ja, és veritat que els successos podia ser allò, però també el que deia el Claudi, no?, aquesta sensació d'intentar treure el pitjor de la condició humana i traslladar-ho en reportatges. I jo em felicito, a més, de que crec que no es pot generalitzar, però hi ha hagut com una nova fornada de periodistes que es dediquen a fer informació de successos que ja en fan un tractament, sí, potser una mica més ètic, diria.
I alguns que escriuen meravellosament. Hi ha,
exacte,
la Rebeca Carranco, el País.
Mira, estava pensant, Navarro, per exemple, amb la Rebeca.
I ara la Maica Navarro, la Vanguardia, que són dos grans periodistes que no fan sang.
Bé, doncs ja ho veus, Maria, que realment dona per reflexionar, el tractament i l'èxit aquest del true crime i com la gent després va veure els escenaris i acaba, doncs, destorbant la vida de la gent que viu en aquells pobles, o en aquest cas d'aquesta mare del nen assassinat a Almeria, que veu impotent com algú està plantejant-se la possibilitat de fer una sèrie sobre la seva història sense el seu permís i, de fet, amb la seva oposició, però tot i amb això intenten tirar-ho endavant. Maria, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona setmana.
Passant gairebé 3 minuts d'un quart, més coses. Aquesta tensió institucional entre els governs espanyol i argentí, o més ben dit, entre el govern espanyol i el president de l'Argentina, Javier Milei, continua i, de fet, s'agreuja i puja de to cada dia una mica més. El govern espanyol ha decidit retirar de manera definitiva la seva ambaixadora a Buenos Aires per les últimes paraules de Javier Milei contra el president espanyol i la seva dona, Begoña Gómez. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, després del Consell de Ministres d'avui, perquè, lluny d'afluixar, el president argentí tira encara més llenya al foc. Avui insistia que no té cap intenció de demanar disculpes perquè ell diu és l'agredit i no pas l'agressor. Primer sentim el ministre Álvarez anunciant així la decisió de retirar de manera definitiva l'ambaixadora espanyola a Buenos Aires.
Retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Javier Milei ha qualificat de disbarat aquesta decisió d'Espanya de retirar l'ambaixadora de l'Argentina de manera definitiva. Ho ha dit en declaracions a la televisió del seu país. De fet, aquesta passada matinada ja havia anat més enllà encara, després de les demandes del govern espanyol que demanés disculpes. Ell no només no les demanava, sinó que encara tirava més al foc.
Lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante que sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres y a partir de ahí, digamos, hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido.
Això són les declaracions de fa tot just una estona de Javier Milei després de la decisió del govern espanyol d'haver retirat l'ambaixadora. Ara mateix hi ha un tuit d'Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, dient que els interessos electorals de Pedro Sánchez no són més importants que els interessos d'Espanya a l'Argentina. Diu que és una sobreactuació impròpia de qui no va retirar l'ambaixador a Rússia per la invasió russa d'Ucraïna. Exigeixo, diu Feijóo, que reconsideri i s'aturi aquesta deriva. Mereixem, diu, una política més seriosa. És a dir, que tot plegat, lluny de tranquil·litzar-se, sembla que cada hora que passa està una mica més calent.
Jo estic preocupadíssima perquè mai m'hauria imaginat que podria estar d'acord amb el Milei i amb el Feijóo. I estic d'acord. És fort, perquè, vaja... A veure, em dóna la sensació... Jo crec que tenen raó, o sigui, que el Milei és un presentable que diu coses fora de to, etc. D'acord. Jo no estic en absolut d'acord amb aquest senyor, que perquè forma part d'aquesta extrema dreta populista, etc. a nivell mundial. Però amb aquesta qüestió, o sigui, retirar un ambaixador per aquesta qüestió, a mi em sembla una sobreactuació que segurament li va molt bé com a plataforma electoral, de la mateixa manera que li va anar molt bé la carta d'amor i aquella mena de cosa que per mi és indigna d'un president d'un país, de retirar-se uns dies a reflexionar amb una mena de dimissió fake. A mi això em sembla absolutament indigne i repeteixo, en aquest cas mai hauria pensat que diria que estic d'acord amb el que diu el Milei i amb el que diu el Feijóo.
Jo no estic d'acord amb el que diu el Milei. Crec que puc estar d'acord amb el que diu el senyor Feijóo, i tot i que no tenia una posició fàcil, i de fet l'ha variat respecte a la resposta inicial, perquè clar, Feijóo està emparedat allà al mig, i en fi, el que s'espera d'una dreta ordenada, d'un partit conservador i amb sectors liberals de veritat, i no aquests liberals que s'autodenominen així i que no ho són, almenys amb aquell epicentre que és Madrid, doncs crec que el que s'espera és això, que marqui distàncies de Milei, i això voldria dir també marcar distàncies de Vox, cosa que li costa molt, perquè cada vegada que intenta distanciar-se de Vox el que està passant és que puja a l'extrema dreta, amb la qual cosa doncs, té complicat, però és el que s'espera d'ell. Jo crec que la mesura del govern és desproporcionada, estic d'acord. Crec que té a veure segurament amb la campanya que comença aquest dijous, o no, perquè com que estem en campanya permanent, doncs potser no faria ni falta que n'hi hagués una aquesta setmana. M'interessa que hi hagi una reflexió per part de l'esquerra respecte al que s'ha de fer amb l'extrema dreta i no només mencionar-la com és que electoral, perquè crec que això a la llarga acaba jugant-li en contra. Hem vist, bueno, veiem el que està passant a França, veiem com a les enquestes també aquí l'extrema dreta dona que pujarà, que Vox pujarà, i per tant em sembla que aquesta estratègia de... Jo sí crec que hi ha una part d'estratègia en els moviments de Pedro Sánchez, i aplicant un paral·lelisme, en fi, una mica domèstic, quan un no té seny, l'haurà de posar l'altre, perquè si la solució és anar perseguint permanentment i a veure qui la fa més grossa amb Milei, no el guanyaran. I m'ha semblat interessant, escoltava ahir el ministre Agustín Duy, que evidentment és una veu molt petita i en fi, segurament no té cap mena d'influència, però deia, escolta, si parlem de Milei, parlem de veritat de la situació econòmica, del que s'està fent, perquè si entrem en el seu marc de la bronca per la bronca, guanya ell.
Puc dir una cosa? Simplement un aclariment, Neus, que jo no o sigui, quan dic que estic d'acord amb Milei, vull dir que estic d'acord amb el que anomena sobreactuació. Purament això. Per favor, que quedi clar. Que quedi clar.
És a dir, amb el que ha dit ara i no amb el que va dir diumenge.
No, amb aquestes declaracions que hem sentit ara.
Claudi.
Jo aquí veig una sobreinterpretació del govern espanyol que està intentant pavimentar el debat de cara a les pròximes eleccions europees, però alhora també veig que ha vingut un cap de govern d'un país americà a insultar un altre cap de govern, o la dona del cap de govern, a la capital, a més d'aquest altre país, no? Un home que parla de disbarats i és el rei del disbarat, de la motosserra, no? Jo, aquí, la batalla cultural a base d'insults, doncs, trobo que ens fa que ens fa un favor molt flac. Veurem tota l'estona la lluita entre la dreta i l'extrema dreta, la lluita entre l'esquerra i l'extrema dreta de cara a les pròximes eleccions europees, però aquí hi ha un politòleg argentí molt bo que es diu Juan José Linz, que parla de demòcrates lleials. Quan parla de demòcrates lleials diu que una de les coses que han de fer per ser de veritat lleials és trencar amb les forces antidemocràtiques, no? amb les forces d'extrema dreta o d'extrema esquerra, a cada país els populismes diguem-ne que adopten formes diverses, no? Jo aquí el que estic veient és un centre dreta que de moment està jugant a no trencar, no? Està jugant a veure què passarà després de les eleccions del 9 de juny. No sé ben bé què passarà, però sí que hem vist aquí a tota la internacional ultra dient disbarats a Madrid, insultant a la dona d'un primer ministre, i en fi, i disbarats, deia el Milei, i en fi, i això és el que veig, grans disbarats.
El politòleg que tu cites, i que en un llibre que surt aquesta setmana, que es diu La dictadura de la minoria, que el fan dos autors, dos professors de Harvard, que ja van fer el llibre de Cómo mueren las democracias, que són dos llibres fantàstics i que recomano des d'aquí, s'explica molt bé el paper aquest que comenta el Claudi, no? De quin paper han de jugar els partits conservadors, precisament, en intentar no legitimar, ni que sigui per la via dels fets, aquestes opcions radicals. El que passa és que aquest debat no s'està tenint. És a dir, no es va tenir, tu has estat a Brussel·les, ha costat molt tenir-lo fins i tot amb Orban, que no ha fet cap cop d'estat, no ha matat a ningú i, en canvi, ha laminat la democràcia des de dins de la Unió Europea. I aquest debat, clar, si l'hem de tenir amb un Partit Popular que ha donat l'entrada a Vox a les administracions i ha legitimat algunes de les mesures que estan prenent i que no contradiuen el Codi Penal ni la Constitució, però sí minen drets, però és impossible plantejar aquests debats perquè el regat és tan curt per part de tots que el podem tenir en aquesta taula, però no el tindran ells, perquè estan pensant en el dia 9.
Claríssimament.
Ahir parlàvem amb Joan Biosca, el nostre corresponsal, i ens deia, Milei no es disculparà, Milei no farà un pas enrere, a Milei ja li va bé que es parli d'això, perquè no es parlen d'altres coses a l'Argentina. Per tant, si és veritat, com dieu, que puc entendre-ho, que és un excés de teatralització per part del govern espanyol, clar, és que a l'altra banda no s'aturaran. Per tant, com atures aquesta escalada? Perquè, clar, ahir no, portem l'ambaixadora sine die. Ara no, ja de manera definitiva. El següent pas és tancar l'ambaixada i després trencar relacions. Però, clar, és que en quin moment t'atures? Perquè l'altre no s'aturarà.
Bueno, el cicle durarà uns dies, no? Ja veurem on acabarà. Jo crec que s'acaba aquí. Seguirem veient declaracions per part del Milei, que això és una cosa que fa estupendament, no?, matrallar-nos en paraules. També li va dir assassí terrorista a Gustavo Petro, el president de Colòmbia. I aquí, com deia el corresponsal de Catalunya Ràdio allà, no? No hi haurà disculpes públiques de cap de les maneres. Jo crec que el govern es quedarà aquí. Es podia haver quedat on estava ahir, no? Però dona un pas més, doncs un pas més perquè falta un mes per les eleccions, diria.
Fa certa gràcia també sentir com diversos empresaris que es van reunir amb Milei a Madrid el cap de setmana han demanat disculpes a les últimes hores. El mateix president de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha rebutjat les declaracions de Milei. També s'han disculpat el president de Naturgy, el d'Iberia. Clar, tota una sèrie d'empresaris que van anar a reunir-se amb Milei quan arriba un cap de govern en el qual, a més, un país en el que aquestes empreses tenen molts interessos econòmics, és normal que vagin a veure'l, però, clar, després, quan veuen el discurs, quan veuen el personatge i quan veuen tot plegat, ara intenten sortir, no sé si amb molt d'èxit o amb poc èxit.
Que és el primer inversor a Espanya, d'acord, que aquest senyor no és el que fa no és una visita institucional.
També, sí, perquè, de fet, no es va reunir amb cap...
Ni amb el rei, ni amb el president, ni amb ningú. Llavors, aquests empresaris es presten, es presten al seu joc, es presten a regalar-li la foto que ell necessita per dir, a més, que ha vingut com a president i no com a líder d'un moviment ultra a Argentina. En fi, jo crec que aquella foto els hauria de perseguir.
Jo també. Jo crec que aquí vam veure el primer dia que va arribar a Milei, vam veure un PP mirant cap a un altre costat, després va fer una disculpa com a remugant, no? Ara torna torna a anar cap allà. Diria que hi ha una munió de mitjans conservadors i fins i tot ultraconservadors que van criticar bastant el Milei, que van criticar bastant el PP i que van criticar bastant els empresaris, i que per això hem vist un cert gir tant del PP, que ara torna a girar, com dels empresaris. Però bueno, la foto fa bastant fàstic.
I després aquest paper del Partit Popular, no? És a dir, que vol i dol. Jo crec que voldria tenir un paper més de partit d'estat, i de dir, no, escolta'm, si hi ha aquesta crisi em poso al costat del president del govern, però de l'altra tampoc no pot deixar tota la banda dreta lliure per Vox, i que per tant també ha de fer alguna mena de posicionament per taponar aquesta fuga, si és que n'hi ha. Vull dir que també aquesta incomoditat del Partit Popular, que no sap on situar-se en aquesta...
Que es veu claríssimament, no? Igual que és una incomoditat la dels empresaris aquí, xoca bastant, contrasta bastant amb aquest manifest que hem llegit de 30 empreses, 30 empreses alemanyes, no? Capitanejades per Siemens, per Deutsche Bank, per les principals, no? Aquí no havíem vist res, tot i que jo crec que alguns diaris, tant la Neus com jo segurament, havíem fet l'intent de que la patronal parlés alguna cosa, digués alguna cosa semblant al que van dir els empresaris alemanys. Aquí no hi va haver res d'això. Al revés, hi va haver aquesta foto de la vergonya, no? Quasi diria que és una foto de la vergonya. Ara, doncs, han hagut de tirar enrere perquè, en fi, perquè una mica la opinió publicada, fins i tot del bàndol conservador, se'ls hi tirava a sobre.
I que, de fet, l'altre dia li pregunten directament al Garamendi a l'entrevista, i el seu argument és que ells no fan política, cosa que és mentida.
Si alguna cosa fan és política.
Cosa que és mentida. I, a més, jo crec que el que han fet aquestes multinacionals alemanyes demanant als seus ciutadans que no donin suport a l'extrema dreta és defensar drets. No, en fi, sí, és política, en tant que, evidentment, les patronals arreu són un actor polític. Una altra cosa és que no facin partidisme, que en alguns casos també fan partidisme. També. No? Però a mi és veritat que aquesta comparació amb les empreses alemanyes l'hem fet tots, perquè realment és una diferència...
El contrast, és claríssim, no? És tan evident.
I després hi ha una altra cosa, amb el cas del PP, clar, ella... El PP ha de conciliar... El PP de Gènova, per entendre'ns, ha de conciliar un president com el president Moreno, que és capaç, i jo... crec que està molt bé, de fer-se fotos amb dirigents del PSOE, com la setmana passada a Sevilla i tal, i em sembla que és cap on hauria d'anar la política, mantenir les diferències evidents
que tenen. I que hi hagi normalitat institucional.
I alhora hi hagi un respecte institucional, amb una senyora, com la presidenta Ayuso, que el seu concepte de la justícia social, no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè ho ha dit ella en discursos públics, és similar al de Milei. I si no l'aplica com a tal, vull pensar que és perquè no la deixen entre tots. Però el seu concepte de la justícia social, contraposant-la a una falsa meritocràcia, perquè, en fi, el discurs aquell seria per recuperar-lo, doncs clar, conciliar aquestes dues ànimes, si no n'hi ha més, del PP i no perdre votants per una banda o per l'altra, doncs entenc que és complicat, i per això el Feijóo, segurament, com diu el Claudi, motivat perquè alguns dels seus satèl·lits mediàtics posen el seny, que a vegades els partits no posen, doncs es frena, i suposo perquè també ell sap que els empresaris, alguns dels que estaven a la foto i altres que no hi eren, però que tenen interessos allà, el que menys volen és soroll.
S'ha de recordar que el maig de l'any passat, Feijóo, en una entrevista al diari El Mundo, parlava de que estaria bé que el Partit Popular Europeu donés cabuda a dirigents com Giorgia Meloni, que és aquesta senyora de la camisa negra, que abans d'ahir va estar en aquesta convenció de Madrid, va donar un missatge bastant potent, a més, crec que va fer un discurs molt bo pels seus interessos, no? Aquesta Giorgia Meloni pot ser part del Partit Popular Europeu d'aquí a poc, i és aquesta la contorsió que jo crec que veu la Neus, no? Que s'ha de fer constantment. Tens el Moreno Bonilla, i després tens la Ayuso, i tens la Meloni, que és suposadament una ultrapresentable, que s'ajunta amb el Milei, que s'ajunta amb trumpistes, que s'ajunta amb el Morawiecki polac, que s'ajunta amb Víctor Orbán i amb tota aquesta caterva, amb aquesta galàxia heterogènia de fatxes.
A veure com evoluciona tot plegat. De moment tenim aquest últim capítol amb aquesta retirada de l'ambaixadora espanyola a Buenos Aires. De manera definitiva veurem això quan dura. A tot això, avui hem tingut la confirmació de dues dates. Una significa un tret de sortida, podríem dir, i l'altra, anava a dir un punt i final, direm punt i a part. El punt i a part és dijous que ve, dia 30 d'abril, quan al Congrés dels Diputats es debatrà l'amnistia, tornada des del Senat, i en teoria, si no hi ha sorpreses, s'aprovarà de manera definitiva l'amnistia. Dic que és un punt i a part perquè una cosa és que s'aprovi i una altra és que s'apliqui. Encara es trigarà a aplicar-se perquè se suposa que els jutges doncs, presentaran recursos, qüestions, etc, i que, per tant, encara podem tenir alguns mesos per tal de l'aplicació definitiva, podríem dir, de la llei d'amnistia, que sí que és veritat que en el moment en què es publiqui el BOE ja entrarà en vigor. Una altra cosa, insisteixo, és com anirà cada cas decidint els jutges. I l'altre, el tret de sortida, és el dia 10 de juny. El dia després de les eleccions europees es constituirà el Parlament de Catalunya. És l'últim dia de termini, per tant, apurant els terminis, apurant el calendari, perquè, ho ha explicat avui mateix la portaveu del govern en funcions, Patrícia Plaja, han explicat que han buscat una data que interfereixi el mínim possible en la campanya electoral de les europees.
El 10 de juny és l'últim dia dins del termini legal per celebrar el ple de Constitució doncs, del Parlament, tenint en compte que el 9 de juny hi ha una data marcada al calendari perquè se celebren les eleccions al Parlament Europeu, s'ha optat per aquesta data amb l'objectiu d'interferir el mínim possible en la campanya d'aquests comicis.
Ni l'una ni l'altra de les dues dates no són sorpresa, perquè de fet ja fa dies que anàvem especulant que la cosa aniria per aquí. El del dia 30 és el primer debat, que el primer data en què hi podia haver debat al Congrés dels Diputats després de retornar el text des del Senat, i el dia 10 de juny ja vèiem que, sent l'últim dia de termini, havent-hi eleccions i que segurament a ningú no li interessa ensenyar les cartes de les negociacions abans d'unes eleccions, doncs ja preveiem que això podria anar cap al dia 10 de juny. Dues coses que estan bastant relacionades, perquè mentre no hi hagi una amnistia allò amb tots els ets i uts, no sé si es pot afrontar una negociació d'investidura o no, però en tot cas, com veieu les dates i com veieu el calendari?
Bé, lo del 10, no, lo del 10 era bastant previsible. Sí, sí. És veritat que abans no poden ensenyar les cartes, però el dia 10 algunes cartes
aquí
veurem,
sí, el dia 10,
perquè
sí.
D'entrada la composició de la mesa ens podrà donar alguna pista.
I l'elecció del president o presidenta del Parlament
això,
també, sí.
Per això, per tant, doncs veurem si al final se la queda el PSC, si en la negociació li ofereix a Esquerra. Si li ofereix a Esquerra voldrà dir que els passos per la investidura... fem ucronia, passa primer Puigdemont, no surt, i passa després Illa, i davant del carreró d'Illa o repetició electoral, doncs tothom es mou, no ho sé, poden haver-hi molts escenaris que ara mateix no crec que ningú, bueno, diria que els dels que estem aquí ningú podem preveure, més enllà de que jo sí que crec que la darrera porta que s'obre és aquesta, és Illa o bloqueig. I aquí, doncs, tothom s'haurà de retratar d'una manera o altra. Les giragonses que hi haurà mentrestant, doncs no ho sé. Sí que la negociació, més enllà de que sempre podem enterar-nos d'alguna cosa, serà discreta, primer perquè els interessa a tots i després perquè qui està al capdavant de la negociació, que és Salvador Illa, sempre ha treballat així. Ja quan hi ha hagut les negociacions a l'Ajuntament de Barcelona... No? Quan hi va haver la segona dada Colau amb aquella votació que salva gràcies a Manuel Valls, els artífecs de l'operació era el PSC i no se'n va saber res
fins al últim minut.
Fins al darrer minut. I Collboni és alcalde, en fi, aquell mateix dia al matí va començar a haver-hi el rum de que podia passar això. Bé, jo crec que paciència.
Jo casa...
No. Digues, Clàudia, perquè és que jo no vull opinar. Perquè...
Bueno, jo pensava que... M'agrada molt això de la giragonsa que deia la Neus, no? En veureu moltes de giragonses. Diria que Sant Joan és la nit més curta de l'any, no? I la nit del 9, el 10 serà la més llarga de l'any per als polítics catalans, no? Perquè jo crec que no poden ensenyar les cartes, si les ensenyen es poden veure perjudicats a les eleccions europees, que són unes eleccions transcendentals per tot el que veníem parlant abans, no? I aleshores aquí tothom s'ha de guardar les cartes fins al dematí del dia 10, o sigui que entre el 9 i el 10 veurem, hi haurà lògicament molta negociació entre bambalines, però no en sabrem gran cosa, i el dia 10 ho veurem claríssimament per on va, jo crec, la legislatura, si és que hi ha opcions de que ell sigui president, o hi ha més opcions d'una repetició electoral, que sota el meu punt de vista és una cosa que Catalunya necessita poc.
El PSC ha reunit avui per primera vegada els 42 diputats electes. Salvador Illa ha fet un parell d'entrevistes, una a la Sexta i una altra a RAC1. No ha descartat ni els vots del Partit Popular, tot i que ha dit que no és la seva prioritat, tampoc una sociovergència, tot i que ha admès que no és el millor moment per fer-la. Ha descartat, això sí, investir Puigdemont, ha dit que no té cap sentit que el primer s'abstingui per fer president el segon, i també ha reconegut primeres converses amb els comuns. Per tant, diríem que sense anar molt més enllà, sense confirmar gaire res, sense donar pistes molt, molt contundents, però sí que alguna cosa ha deixat entreveure, que tampoc no és cap sorpresa, perquè ara mateix no sé si algú de vosaltres veu factible aquesta opció que defensa Carles Puigdemont, i és que el PSC s'abstingui en una investidura de Puigdemont, en el cas hipotètic que Puigdemont arribés a un acord amb Esquerra perquè li donés suport.
Jo crec que no té cap opció.
Si es vol disparar el peu el Salvador Illa, doncs que endavant, no? Però si no, jo crec que no hi ha cap opció. Jo diria que hi ha un parell de coses que fan indicar que poden ser relativament favorables a la investidura de l'Illa, segons crec. Una és el Congrés d'Esquerra. Per mi, la caixa negra de tot aquest escenari postelectoral és Esquerra Republicana. Convocant el 30 de novembre per escollir direcció, jo crec que difícilment es pot anar a eleccions. Estan donant una pista de que difícilment poden anar a eleccions. I després, l'altra cosa és que Junqueras sí, es retira temporalment, però bueno, vol que parlin les bases, no? Ell vol, sembla que vol claríssimament liderar. No es pot presentar a unes eleccions perquè encara que s'aprovi l'amnistia, el Tribunal Suprem elevarà el Tribunal Suprem de Justícia de la Unió Europea, i aleshores la causa se suspendrà i que seguiria inhabilitat. O sigui que aquestes dues coses em fan pensar que Esquerra al final pot votar amb una pinça al nas, no?, i acabar investint l'Illa. Però bueno, tot això són futuribles.
I perquè si tu deies que a Catalunya no li convé una repetició electoral, estic d'acord, i Esquerra tampoc.
Segurament és aquí menys.
I això crec que en la decisió final també pesarà. És veritat que era previsible que consultessin a la militància, i de fet té tota la lògica, i no sé si fins i tot per estatuts ho poden tenir, però les preguntes a la militància sempre les pots condicionar. És a dir, la manera de preguntar doncs pot ajudar a tenir la resposta que
aquí
vols.
Aquí també veurem giragonses.
Exacte. I la maniobra d'Oriol Junqueras, que tot i que l'executiva és amb càrrecs força afins a ell, és la pròpia executiva la que li demana que plegui de veritat, no, és a dir, que no faci aquesta dimissió en diferit i després tornar-hi, fa que qui es mengi el gripau de prendre la decisió és Marta Rovira, que sí que ha dit que plegarà, no? I això, doncs mira, el Junqueras sempre pot dir, jo, en fi, no em vaig posicionar i tinc les mans lliures. A mi em sembla, en fi, pot ser que coli, no dic que no.
Giragonses, una altra vegada.
Una altra giragonsa, exacte.
Molt bé, ens escoltem. Alguna cosa, Imma?
No, ja ho he dit al començament, o sigui, no...
Veurem.
No. Tanta giragonsa. No, és que el que digui no té cap valor, diríem.
Doncs escolta, m'esperarem.
El nostre tampoc.
No. O sigui, a mi m'agrada molt escoltar-vos, però és que jo no veig.
Bueno. És veritat que en aquest cas sí que tots estem una mica intuïm, però no tenim informació, perquè entre altres coses no és que no hi ha informació, perquè ara mateix a Esquerra no hi ha ningú que prengui decisions, perquè estan tots una mica a l'expectativa de veure com evoluciona tot plegat. Per tant, fins al dia 10 no tindrem pistes. Abans tindrem una bonica campanya electoral. 17 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida parlem d'intel·ligència artificial.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat, o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Si ja tens la documentació electoral a casa, pots enviar el vot fins al 6 de juny per correu certificat. És totalment gratuït. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
Descarrega't el nou videojoc de Crims.
Volem proposar-vos una sèrie de casos oberts per a comprovar les vostres habilitats com a investigadors.
Demostra que tu també pots ser Carles Porta.
Posareu llum a la foscor?
Crims, casos oberts. Aplicació disponible per iOS i Android.
3CAT, líders en crònica negra.
Sí? Lluís, és per tu. Som de Galeries del Tresillo. Sí? Lluís, una altra vegada.
Es pot saber què passa avui?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo comença el temps sense IVA i això vol dir que eliminem l'IVA de tots els nostres productes, sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Emprenedors, innovació, creativitat, competitivitat, empreses digitals.
Revolució 4.0, el programa en català de referència sobre emprenedors i transformació digital.
Et revoluciones amb nosaltres?
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Dissabte a tota l'API web i diumenge a les 10 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Passa un minut de tres quarts. Els perills de la intel·ligència artificial es debaten aquests dies a Seul, a Corea del Sud, en la segona cimera sobre aquesta tecnologia. Coincidint amb aquesta trobada, un grup de 25 experts internacionals, entre els quals Premis Nobel, alerten en un estudi que fins i tot podria portar a l'extinció de la humanitat la intel·ligència artificial i que tenim la necessitat de protegir-nos. Justament avui, la Unió Europea ha aprovat de forma definitiva la llei d'intel·ligència artificial que en regula l'ús per evitar abusos i males praxis. El mateix ChatGPT alerta que la intel·ligència artificial pot substituir els humans en alguns llocs de treball i augmentar la bretxa entre els rics i els pobres perquè les empreses que inverteixin en aquesta tecnologia tindran més beneficis. També avisa sobre la possibilitat de desenvolupar armes autònomes i que puguin prendre decisions letals o la ja coneguda desinformació i risc a la privacitat. Per parlar-ne, saludem la Carina Gibert. Carina, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
La Carina Gibert és catedràtica, enginyera informàtica, especialista en intel·ligència artificial, directora del Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la UPC. Clar, aquesta frase de la intel·ligència artificial pot escapar-se del control humà i pot acabar amb l'espècie humana, home, sona molt, molt cridaner. Això és així?
Tremendista.
Això, anava a dir, això, és així, això és real o no és real?
Mira, jo soc molt escèptica en tot aquest assumpte, perquè al final la intel·ligència artificial és una tecnologia que viu dintre d'uns ordinadors, amb potes o sense potes, segons si va enganxada amb un robot o no, ¿vale? I al final, si no es porta bé, la desconnectes, eh? Vull dir que això està a les nostres mans sempre, no?
Per tant, el problema no és la intel·ligència artificial, sinó, com sempre, l'ús que en fem nosaltres, clar, de la intel·ligència artificial.
Clar, al final, clar, si tu agafes un equip de terroristes que volen fer servir robots autònoms per dirigir... Bueno, de fet, nosaltres ja ho estem veient ara amb la guerra d'Ucraïna, no? Que hi ha aquests missils que porten el reconeixement de la persona i van i apunten just a aquell objectiu. I si l'objectiu es mou, el van seguint. Vull dir que al final, qui és el responsable d'això és la IA. No és pas la IA, és qui la governa, com si diguéssim, no? Per tant, bueno, el que sí que ens ha de preocupar és que els que governen la intel·ligència artificial ho facin d'una manera respectuosa amb les persones, com si diguéssim. Això sí que ens ha de preocupar, però al final són les eines.
Coincideix amb el ChatGPT que la intel·ligència artificial pot arribar a crear armes autònomes o que pot arribar a simular consciència i actuar amb una ètica pròpia, o això encara està molt lluny si és que arriba alguna vegada?
Què dir-te? Nosaltres, precisament, en el grup nostre tenim especialistes en el que se'n diuen les intel·ligències artificials socials i els sistemes distribuïts. I fa molts anys que treballem amb sistemes on conviuen moltes peces petites que cada una té el seu comportament i tu els hi pots imprimir un determinat codi ètic o un determinat comportament i pots fer que interactuïn segons unes certes regles, no? Llavors que d'aquí una tot de cop es despenduli i decideixi que se salta les regles i ho fa d'una altra manera, li has dit tu primer que té permís per fer aquestes coses, o sigui, tu l'has hagut d'autoritzar, no sé. Jo crec que aquests missatges tremendistes no ajuden a ningú. En canvi, sí que seria molt interessant que tothom agafi una mica consciència dels perills a usar-la de forma insensata, com si diguéssim, no? Però això no és només la IA, eh? Si et donen un cotxe i condueixes de forma temerària, també fas pupa, vull dir que al final sí que és cert que necessitem tots una mica tenir una mica de coneixement i tenir una mica de criteri per fer un ús responsable als usuaris i als que dissenyen, per descomptat necessiten tota la formació del món per dissenyar com Déu mana, no? Però vaja, d'aquí a què ens pot... No sé. Jo no tinc cap bola de cristall, evidentment, però... Em costa imaginar que una intel·ligència artificial agafarà el control i farà coses pel seu compte sense que ningú la pugui parar. Em costa molt.
Sí que té riscos, però, que la intel·ligència artificial estigui bàsicament ara en mans privades. Ara són empreses les que l'estan desenvolupant, les que la controlen, les que la poden fer evolucionar per davant de entitats públiques. Això és un risc?
Tot això és un... Mira, el que és un risc molt gran són els monopolis. Vale? O sigui, que per mi és més perillós. No tant que siguin empreses privades els que desenvolupen, sinó que són tres. I desenvolupen tota la que fem servir nosaltres. Això per mi és més perillós que si són privades o públiques, perquè, clar, la Xina, per exemple, el que controla tot el desenvolupament del sector és el govern, i tampoc és un escenari que a mi em sembli gaire encoratjador, com si diguéssim, no? Vull dir que tenir un govern controlador... No parlo de Xina en concret, però vull dir l'escenari d'un govern controlador que controli el desenvolupament de la IA tampoc és una cosa que a mi em faci molta gràcia. Llavors és una eina d'ampli espectre amb usos que tenen riscos i jo penso que és millor que el desenvolupament estigui distribuït en moltes mans i que hi hagi una mica de competència sana, com si diguéssim, i que tothom batalli per posicionar-se en el mercat perquè té una que és millor o una que és més ètica o una que és més neta o una que és més verda, no? O sigui que per mi el greu és que no hi hagi competència.
Avui la Unió Europea ha aprovat de forma definitiva la Llei d'Intel·ligència Artificial. En regula l'ús per evitar abusos i males praxis. És veritat que entrarà en vigor en els pròxims dies, però s'aplicarà plenament d'aquí a 2 anys. Què protegirà aquesta nova llei?
Bueno, la visió que tenim a Europa de com ha de ser l'àmbit de la intel·ligència artificial té la línia vermella la preservació dels drets humans. Per tant, tota aquesta legislació gira al voltant de garantir doncs, que les persones no es vegin mai vulnerables, no vulnerades per l'ús de la IA. No? I per tant, intentarà d'alguna manera, de fet, fa tota aquesta escala de riscos i distingeix el que són intel·ligències artificials de baix risc i les que interactuen amb persones o avaluen persones que són de més risc, com si diguéssim, no? I aleshores, en funció de què tan arriscat és una eina d'aquestes, haurà de complir més o menys controls o més o menys auditoria, si tu vols, per poder funcionar. Llavors, per exemple, ara s'estan obrint totes aquestes agències d'intel·ligència artificial. A Espanya ja la tenim creada, ara s'està buscant el director i la tindrem, té la seu a la Corunya, i se suposa que és la que una mica haurà de vetllar per tots aquests registres, totes aquestes auditories que s'han de fer, i quan tu abans de treure una IA al mercat doncs hauràs de demostrar que funciona millor. Del que estem fent ara, que ara no la vigila ningú, com si diguéssim, no? Ara qualsevol treu cosa al mercat de qualsevol manera i ningú... Bueno, quan te n'entenes que no funciona és perquè ja ha tingut impacte, com si diguéssim, no? I aleshores, per exemple, queda prohibit, no? I ara faltarà veure això com s'aterra, i de fet a Espanya tenim un sandbox que en teoria s'hauria de posar en marxa, i hauria de ser el pilot per veure com les empreses poden aterrar tot això que demana la IA, no? Però una cosa que demana, per exemple, és que quedaran prohibides aquelles pràctiques usades amb intel·ligència artificial que estan encaminades a manipular la voluntat de les persones, per exemple. Quedarà prohibit l'ús indiscriminat del reconeixement facial de forma injustificada a unes excepcions concretes de les forces de l'ordre en unes condicions concretes. Quedarà obligada qualsevol intel·ligència artificial, encara que l'hagin fet al Congo, no?, a complir amb la legislació europea si vol operar dintre del territori europeu. Bueno, hi ha tota una sèrie de prerrogatives que intenten assegurar, doncs, que la IA que surti a mercat o que la IA que es posi en marxa a les institucions compleixi amb tota una sèrie de garanties, no?, que no hi hagi biaix, que no incrementi les desigualtats socials, una mica... va orientar una mica en aquesta direcció.
Són els intents de la Unió Europea de posar alguna mena de límit a aquesta intel·ligència artificial. Aquí la Imma Tobella m'aixeca el dit que vol fer alguna pregunta o alguna reflexió.
No, és que volia tornar al tema del perill per la humanitat.
No ho sento gaire bé, eh?
No? No em sents?
A veure...
Sí, que perill de... Volia tornar al tema del perill de
per a la, per, humanitat.
Sí, per la humanitat. Jo crec que això és important... Perquè des del descobriment del foc, diríem que de nova tecnologia la gent ha dubtat del seu valor i ha tingut por, no? Jo és que aquest matí he fet servir la intel·ligència artificial, el Perplexity, diríem, perquè no recordava... Però, per exemple, crec que hi ha un mercat mundial per potser 5 ordinadors, Thomas Edison. El Graham Bell, el telèfon... He tingut por perquè he pensat que el meu invent podia tenir fins malignes. Vull dir que, compte, perquè n'estic molt d'acord, Carina, amb el que has dit, que tot depèn de l'ús, no? Hi ha una cosa que no has parlat i que jo vaig llegir fa uns dies i que em va preocupar, és que qui està pressionant en els Estats Units a les grans empreses d'intel·ligència artificial, qui està pressionant als Estats Units al govern perquè reguli, i perquè reguli fort, són les grans empreses d'intel·ligència artificial. Per què? Per responsabilitat social? Jo crec que no. Jo crec que per evitar, per crear monopoli, diríem, no?
Clar, això és el que ens ha de preocupar. Per això jo et deia abans que el que ens ha de preocupar no és que estigui en mans d'aquestes empreses, sinó que no hi hagi competència sana. O sigui, tot el que tingui que veure amb els monopolis, amb què acabem depenent d'unes poques mans... Nosaltres a Europa, per exemple, necessitem urgentment, això és una cosa que ens hi hauríem de posar, crear tecnologia pròpia. O sigui, aquí s'ha de fer la inversió necessària perquè el talent que tenim a Europa, que en tenim moltíssim, creï tecnologia pròpia. Penseu que una part important dels enginyers que treballen avui dia en aquestes grans tecnològiques surten de Catalunya. O sigui, tothom vas a mirar qui són els enginyers que tradueixen, que fan els traductors automàtics de Facebook i rasques i surten catalans, de Google surten catalans, no? Llavors, bueno, aquí jo crec que també ens hem de fer mirar una mica nosaltres, perquè aquí hem invertit un diner públic a formar un talent extraordinari, l'hem mantingut mentre l'estem formant i no rendeix, ara que rendeix genera valor en aquestes empreses que generen unes dependències cap al nostre territori i en general a Europa que no ens convenen gens, no? Llavors jo crec que, bueno, en algun moment hauríem de mirar de fer la clau de volta i trencar aquestes dependències, perquè no, això no, jo crec que no, a llarg termini no ens va bé intentar regular una tecnologia que s'està construint en una altra jurisdicció, no? Penseu que ja fa 2 o 3 mesos de juliol ja vam tenir un titular curtet que va durar molt pocs minuts de meta, diguem, bueno, escolta, això de la IA ètica, potser marxarem d'Europa i no donarem servei, no? Llavors era un moment que Europa estava apretant molt i estava fent un discurs molt públic, no?, de que la IA a Europa havia de ser diferent i ètica i no sé què, no sé què, no sé què. Llavors meta ja va dir, bueno, si la cosa s'ha de posar tant així, potser nosaltres deixarem de donar servei, no?
és que ho hem de deixar aquí. Perquè
en això hi ha un problema, perquè no tenim tecnologia que pogués substituir. Per tant, jo crec que hem de caminar una mica per preparar-nos, perquè un dia, si un d'aquests diu, ah, doncs ara no vull jugar a les seves regles i plego, nosaltres hi puguem dir, doncs plega, perquè ja ens ho fem des d'aquí, com si haguéssim, no?
Això... Doncs són els deures que tenim sobre la intel·ligència artificial i que hem comentat amb la Carina Gibert, catedràtica i enginyera informàtica especialista en IA. Gràcies per atendre'ns i bona tarda, i també al Claudi, a la Neus i a la Imma, gràcies. Gairebé
gràcies.
Les 4 de la tarda, de seguida el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem demà a les 2.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Catalunya migdia.